cai, vem alguém de pai, é um cai, cai. E o mocinho chegando, dando. E eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, minha velha fuga em todo impasse. E eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, quanto me custa dar a outra face. O tapa estala no balacobaco, é bala com bala, é fala com fala. E eu galanço espalhando, dando. No rala rala, quando acaba a bala, é faca com faca, é rapa com rapa. E eu me realizando, bambo. Quando a luz acende, é uma tristeza, trapo presa. Minha coragem muda em cansaço. Toda fita em série que se preza, dizem reza, acaba sempre no melhor pedaço. A sala cala, o jornal prepara, quem está na sala com pipoca e bala, e o urubu sai voando manso. O tempo corre, o suor escorre, vem alguém de porre, é um corre, corre, e o mocinho chegando, dando. E eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, minha velha fuga em todo impasse. E eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, quanto me custa dar a outra face. Tá pistala no bala com paco, é bala com bala, é fala com fala. E o galã se espalhando, dando. No rala rala, quando acaba a bala, é faca com faca, é rapa com rapa. E eu me realizando, bambu. Quando a luz acende, é uma tristeza, trapo presa. Minha coragem muda em cansaço. Toda fita em série que se preza, dizem reza, acaba sempre no melhor pedaço. No melhor pedaço. No melhor pedaço. A sala cala, o jornal prepara.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
I got rhythm, I got music, I got my gal, who could ask for anything more? I got daisies in green pastures, I got my gal, who could ask for anything more? Old man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my gal, who could ask for anything more? Who could ask for more?
Radio Estel.
Alguien lo vio en el bolsillo de la nigeriana, que embarazada atravesó el estrecho. Alguien lo vio buscando un hueco entre los refugiados, que en Ingusetia son como desechos. Vela por nosotros y por nosotras, vela. Muchas y muchos creen que existe y justo y generoso. Vela por nosotras y por nosotros, dicen que vela. Alguien lo vio en la mirada del muchacho negro, que lleva al hombro un arma de combate. Alguien lo vio en los burdeles sucios de maní, junto a la niña que vendió su padre. Vela por nosotros y por nosotras, vela. Muchas y muchos creen que existe y justo y generoso. Vela por nosotras y por nosotros, dicen que vela. Y es que somos iguales, todas y todos, sí, somos iguales. Desperdigados por todo el desierto. Alguien lo vio cuando el sicario se guardó el revólver y entre los coches descansaba el muerto. Vela por nosotros y por nosotras, vela. Muchas y muchos creen que existe y justo y generoso. Vela por nosotras y por nosotros, dicen que vela. Vela por nosotros y por nosotras, vela. Muchas y muchos creen que existe y justo y generoso. Vela por nosotras y por nosotros, dicen que vela. Vela por nosotros y por nosotras, vela.
You told me Ràdio Estel.
Passen 6 minuts de 7:45. Hem escoltat en aquesta última estona Ratman Forever d'Eliot Goldenthal, una peça instrumental, també I Got Rhythm amb Bobby Darin, Dios amb Pedro Guerra i aquesta última cançó All the Lies That You Told Me. Així arribem al moment de començar el temps d'anàlisi de l'actualitat.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Avui volem recordar una persona molt lligada a aquesta casa, a Ràdio Estel, en començar el mirador de l'actualitat. És Ramon Freixedes. Avui, precisament, Dia Mundial de la Ràdio, ens ha deixat. Ramon Freixedes, que va ser el primer cap de programació d'aquesta casa de Ràdio Estel, ha mort després de diverses setmanes lluitant contra un càncer. Tenia 57 anys i s'havia dedicat aquests últims temps a la selecció musical a Montserrat Ràdio. Durant tota la seva vida s'havia dedicat a la comunicació, especialment en àmbits lligats a l'Església i també a la promoció de la música de companyia. Ramon Freixedes i Calduc, fill de Tarragona, va treballar uns anys al servei de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona fins que ara fa 20 anys va acceptar la proposta de posar en marxa un model de programació a Ràdio Estel, emissora que començava a Barcelona de la mà de la Fundació Missatge Humà i Cristià de l'Arquebisbat i després que la Generalitat concedís al projecte de ràdio de l'Església a Catalunya una primera freqüència, el 106.6 de la FM. Després es van anar afegint altres freqüències concedides. El recordarem també per la seva participació activa en la configuració d'aquesta casa a partir d'un estil propi de música. De seguida va crear un equip on destaca la nostra companya Maria Sierra Rodríguez, responsable de la discoteca i de la selecció musical de manera ininterrompuda, sempre des de la fidelitat al que podríem dir que és el mestratge de Ramon Freixedes. La pèrdua d'aquest fundador de Ràdio Estel deixa un buit molt gran a la comunicació a Catalunya i especialment als mitjans de l'Església. En aquest Dia Mundial de la Ràdio, un mitjà que ell qualificava sempre de màgic, Ramon Freixedes també ha donat una lliçó de pau interior, de perdó i de confiança en Déu en la vivència de la seva greu malaltia. A l'octubre ens visitava a la tertúlia de Ràdio Estel coincidint amb els 20 anys d'aquesta casa. Ningú no podia preveure que se li diagnosticaria la malaltia que ha acabat amb la seva vida. Que descansi en pau el nostre estimat Ramon. Avui comencem recordant-lo i també felicitant-vos a tots en el Dia Mundial de la Ràdio. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Obrim el temps d'anàlisi amb una mica de retard, pel qual demanem disculpes als oients i també als membres de la taula, que ja fa una estoneta que són aquí. Tenim amb nosaltres el periodista i professor universitari Salvador Aragonès. Bona tarda.
Bona tarda.
També a la presidenta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, Teresa Carreras, també periodista. Bona tarda.
Sí, bona tarda.
I saludem, completant les presentacions, el també periodista, artífex del blog In Secula Seculorum, Oriol Domingo. Bona tarda.
Bona tarda a tots.
Bé, no teníem vostès l'ocasió de conèixer Ramon Freixedes, però entendran que per una ràdio com la nostra aquestes pèrdues salen molt greu. A vostè
jo
li
coneixia,
sona?
Però molt poquet. Molt poquet.
Vostè, que és de les comarques de Tarragona,
sí,
potser...
Sí, més... però vull dir, no la coneixia molt poquet, però de totes maneres, doncs jo presento aquí el meu condol a tota la seva família i en fi, i esperem que estigui al cel i se recordi de nosaltres.
Li podem dir, perquè molts companys de la casa hem anat a visitar-lo a l'Hospital de Barcelona on estava ingressat en les últimes setmanes, i podem certificar que ens ha donat una gran lliçó d'afrontar la malaltia, una greu malaltia que no és fàcil, fins i tot des, encara que es tingui fe, no és fàcil en aquests moments, i ell ens ha donat una lliçó exemplar d'afrontar la malaltia, i per això també doncs, nosaltres ho traslladem als oients.
Jo també el meu condol per la seva família i per aquesta família d'aquí.
Gràcies.
De la ràdio, perquè no el coneixia personalment, però sí que afrontar una situació d'aquestes ha de ser dur i difícil, i si a més et dona una lliçó...
Doncs... Sí, però les consideracions que has fet sobre aquest home realment són d'una gran bellesa, impressionen, així com també la seva joventut, no? Morir tan jove.
Efectivament, amb 57 anys. Bé, molts de vosaltres, amics oients, coneixeu la música de Ràdio Estel? Doncs bé, potser molts no sabíeu que el principal artífex d'aquest estil propi de la música de Ràdio Estel era precisament Ramon Freixedes, i lamentem, evidentment, aquesta pèrdua que deixa un buit a la ràdio, tenyeix una mica de tristor al Dia Mundial de la Ràdio, però bé, ens quedem també amb la dimensió positiva d'aquest mitjà de la ràdio i particularment de nosaltres, de Ràdio Estel. Senyors, comentem l'actualitat, anem al gra. Hem sabut fa només una estona que demanen imputar Cristina Fernández, presidenta de l'Argentina, per la causa que portava el fiscal Nisman, que, com segurament recordaran, va ser trobat mort ara fa uns dies. Senyors, és una notícia sí. que vaja,
bueno, de fet,
pot sacsejar la política argentina.
La petició d'imputació ja la va fer el propi Nisman amb un dels seus escrits que s'han trobat en el seu pis on va ser trobat mort, no? Uh-huh. De fet, el poble argentí mai s'havia cregut de que hi hagués un suïcidi. S'ho va creure el govern, va fer unes grans... Ara, si es llegís el diari Clarín, les acusacions contra el govern van ser terribles, i de suïcidi, no ho sé... Alberto Nisman era un jueu i que, bueno, que investigava doncs, la famosa atemptat aquell que van morir 80 i pico, 90 jueus. I, bueno, realment va veure que aquell atemptat, amb aquell atemptat, la Cristina Fernández havia amagat l'autoria d'aquell atemptat, que eren uns iraquís que van voler atacar doncs, amb aquell establiment jueu. És clar, i això doncs, era del que es tractava, no? Ara, d'aquí a trobar-lo mort, doncs clar, hi ha un pas. I com passen en aquests països a vegades una mica desgavellats, doncs crec que els serveis secrets i una cosa i una altra, doncs aquí es van tenir una mica de lío i van trobar amb aquest senyor mort per després haver-li dit, escolta, s'ha suïcidat, no? Però amb un treball no excessivament ben fet, no? Llavors, doncs, vull dir... No ho sé, és una cosa que, evidentment, jo crec que a Cristina Fernández no li va agradar això, que es va trobar mort el Nisman, però que, evidentment, ara en pagarà les culpes i és el responsable polític, lògicament, d'aquesta mort, no?
Que ha seguit, com dèiem abans, a micro tancat, ho ha seguit tot aquest afer. Per què la Cristina Fernández havia amagat aquests assassinats?
Bueno, perquè hi ha un a veure, hi ha l'intente del Chávez amb l'Iraq, amb Cristina Fernández, quin altre és aquest, el de Nicaragua... En fi, hi ha tot una intenta... Cuba, hi ha tot una intenta mundial d'aquesta gent doncs, que bueno, estan a favor, estan en contra d'Israel, en definitiva, també, i llavors, doncs, clar, lògicament, doncs, amaguen o apoyen o donen suport, en fi, els terroristes, i en aquest cas eren terroristes iraquís, no? Que, bueno, això, doncs, té un preu, i a vegades, doncs, que esclar, quan trobes un fiscal que, a més, era jueu, que volia investigar això, i després dius que s'ha suïcidat quan faltaven 3 dies per presentar-ho al Parlament, una mica fort, això, no?
En aquest sentit, l'afer no és de política interna
no.
d'Argentina, sinó que
no. és a nivell... Bueno, ha esdevenut política interna en quant que, clar, la gent ha dit, escolta, a mi no m'enganyeu.
Sí, però que té unes ramificacions
sí,
a Latinoamèrica i més enllà.
O sigui,
recordem que en el rerefons hi ha el que és l'atemptat a la mútua jueva Amia de Buenos Aires, que va causar 85 morts ara fa 20 anys. Nisman tenia en el punt de mira la presidenta, que era acusada d'encobrir la responsabilitat iraniana en l'atemptat. Per tant, també aclarim que no es tracta d'una acusació directa sobre cap atemptat o amb resultat de mort, però sí doncs un possible encobriment.
No, hi va haver un claríssim encobriment, perquè quan se li va demanar l'extradició o quan li va voler que es detinguessin els culpables i tal, aquests miraculosament es van esvair, no? O sigui, per tant, i es va acusar el govern de la Cristina Fernández d'haver-los lliurat la sortida, no?
Veurem fins on anirà la imputació, però a mi particularment no em fa mai por i em semblen molt bé que tots els polítics... passin pels tribunals si és que es necessita aclarir o...
Home, els que són culpables, no?
Exacte.
Presumptament culpables.
Presumptament responsables d'un encobriment.
O presumptament, perquè... saber si ets culpable, abans doncs has de poder-te explicar si tu tens alguna cosa a dir.
De vegades la responsabilitat d'un cap d'estat o un cap de govern va més enllà de l'acció directa. Una persona que té aquest càrrec pot ser responsable de fets.
Hi ha responsables polítics, diríem. Són responsables polítics. No és que ella hagués ordenat.
No necessàriament criminal, però...
No, això no és així. Però, vull dir, evidentment, com a presidenta del país, presidenta del govern, o sigui, bueno, no és presidenta del govern, però vull dir, en realitat, fa les funcions de tal. I doncs, home, evidentment, hi ha una responsabilitat política. Escolti, vostè ha tolerat totes aquestes coses, no? I ara, per sobre, doncs, la mort d'un del fiscal que portava el cas i que demanava...
Però això no s'ho va creure ningú, com m'ho has dit tu.
Sí. Va haver manifestacions al carrer i tal, dient, volem la veritat, la veritat, la veritat.
Bé, coneixem per les noves tecnologies, per internet especialment, algunes reaccions de les quals la xarxa en va plena. La mateixa presidenta argentina diu que això és un muntatge dels serveis secrets per fer-la fora. Així...
Bueno, és el que he dit jo.
Sí. D'acord, d'acord. S'ha avançat molt bé.
És una espècie de muntatge. Bueno, no muntatge, vull dir, no, per fer-la fora, no. Perquè ella sempre, des del primer moment, ha dit aquí algú em vol fer fora. I llavors, doncs, va condemnar l'atemptat, si és que hi hagués hagut un atemptat a mort del fiscal, dient que això anava contra ella. En fi, no va entendre massa... Però ara torna a sortir el tema i torna a dir que la culpable... No... Va, en fi, és tot un lío, però hi ha un responsable polític, perquè els serveis d'informació i els serveis d'espionatge, el primer responsable és el president.
Hem de dir que...
I es depenen directament d'ell, d'ella, en aquest cas.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, té tota la legitimitat democràtica, ha guanyat dues eleccions. El que passa és que sempre ha tingut un sector molt potent en contra del país. La societat argentina és així, també.
I els fets són els fets. Hi havia un fiscal que l'havia acusat, un fiscal que és assassinat. Això són fets, no? Les interpretacions dels fets, si van contra ell o no van contra ella, bé, això són interpretacions de part, diríem, no? Però...
Bueno, jo crec que tampoc ens afectarà massa aquí si dimiteix la Cristina Fernández, eh? I, bueno, a Repsol potser sí que li afectarà, però a nosaltres no massa, no?
Potser el papa Francesc, que és argentí, es veurà obligat a fer alguna declaració.
No crec que es fiqui
en aquestos temes, directament,
perquè ja s'ho coneix molt bé el seu país, i a la Cristina més encara, perquè no es podien ni veure.
Tot i que després la cordialitat ha predominat, no? Sempre que
s'han
dit,
com
no podia ser d'una altra manera. Bé, avui compartim la tertúlia d'actualitat tres periodistes en el Dia Mundial de la Ràdio, tot i que no són específicament de ràdio exclusivament cap d'ells, però tenim amb nosaltres Salvador Aragonès, Teresa Carreras i Oriol Domingo. Bé, què pensen de tota aquesta polèmica política entre Convergència Democràtica i Unió Democràtica després que dilluns passat, recordem-ho, les dues formacions de la Federació votessin diferent al Congrés sobre el pacte antijihadista? Hi ha hagut molta repercussió en l'anàlisi que hem anat fent aquests dies. Hi ha diferents visions sobre les conseqüències que pot tenir això en el futur, o si pot passar després com una petita taca.
És una polèmica molt pesada, aquestes relacions entre Convergència i Unió, perquè...
Clar, 37 anys.
Des de sempre...
Sempre han tingut tensions latents, però...
Han tingut les seves...
Aquesta vegada ha anat lluny, per això, eh?
Ha anat lluny, creu vostè, sí. Duran s'ha queixat amb molta força, i el fet que sigui Duran el qui es queixa públicament potser té més valor en aquest sentit.
I llavors, està clar, es tracta de que ho continuïn així... fins no sé quan, o que arribin a una solució, que si és de separació o de separació, però...
Jo crec que mai no sabem.
És fatigant.
Sí. Jo crec que en realitat mai no sabem quin és el pes d'Unió. És veritat, Unió és un partit molt important perquè ha començat la Unió Europea, ha estat sempre... M'entens? Vull dir que ningú ho nega.
I el Durant d'una manera particular, sí.
I el Durant d'una manera particular. Però clar, a l'hora d'aquesta coalició que hi ha aquí a Catalunya, mai saps exactament quin és el pes d'Unió i de Convergència en el treball comú. I llavors jo penso que el dia que això es posés de manifest, doncs seria important. Per què? Doncs perquè, bueno, és com dius tu, Oriol, molt bé, doncs cansa molt ja, és a dir...
Sí, i a més penso que no només és la relació entre Convergència i Unió, sinó també penso dintre mateix Unió. És a dir...
Hi ha dos sectors molt importants.
Sí, no realment el Durant domina allò que se'n diu l'aparell, diríem, no? Però jo conec gent d'Unió que discrepen
de Durant.
O sigui que sí, no és només un problema entre Convergència i Unió, sinó també és un problema intern de...
És un problema intern d'Unió, no tant... com un problema intern també de Convergència. És a dir, Convergència és un partit que ha passat d'un nacionalisme moderat, que tots coneixíem, amb el Jordi Pujol, a un independentisme fort i fervent, no? El Durant no s'ha mogut de lloc. El Durant sempre ha dit que no és independentista. També ho deia el Jordi Pujol, però després es va canviar.
Tot i que va canviar quan ja no tenia responsabilitats
polítiques.
Sí, quan
ja no tenia cap responsabilitat.
Potser és més fàcil, també.
És més fàcil. Però, en aquest cas, jo crec que les coses han anat lluny, de manera que Convergència s'està despenjant d'Unió. Jo el que penso és que les properes eleccions del 27 de setembre, si es fan, perquè encara això d'unes eleccions, aquí a 7 mesos ja veurem quan es convoquen, i etcètera, etcètera, política, 7 mesos és una eternitat, quasi, però aquestes eleccions jo crec que ja aniran separats. Mm-hmm. És a dir, per què? Perquè Unió, Durant i el seu aparell, no acceptaran un programa independentista, però aquest és el que haurà de presentar Artur Mas, perquè si no presenta un programa independentista, llavors què ha estat fent fins l'any passat i aquest any i tot això? No té cap sentit, això. Llavors, Unió es despenjarà, però es despenjarà pel seu propi pes, és a dir, perquè un ha presentat un programa que l'altre no hi està d'acord amb un element essencial d'aquest programa. Un vol la construcció de la independència, els altres doncs, no volen la construcció de la independència. Punt. Dit això, doncs, jo crec que, bueno, no sé, que quin sortirà beneficiat o quin sortirà perjudicat? No ho sé. Perquè jo crec que et sortiran perjudicats tots dos, perquè jo crec que Convergència no tindrà tants vots com els que tenia amb Convergència i Unió, bueno, potser tindria, tampoc no tindria tants ara, com Unió Democràtica no se'n tenirà.
És dir, sobre això que has dit, tres observacions molt ràpides.
El què?
Sobre tot el que has dit ara, tres observacions, però molt breus i ràpides.
Sí.
Una, el Durant no s'ha mogut, però el que passa que la societat catalana sí que s'ha mogut. És a dir, aquest sobiranisme que hi ha és més extens que el de fa 10 anys, per exemple. És a dir, fa 10 anys,
cert,
unes manifestacions com les que hi ha hagut, tota aquella votació del 9 de novembre, amb el... això era inimaginable fa 10 anys. És a dir, i això és bueno, un determinat tipus de gent que s'ha mogut. Això és una cosa. La segona és Unió i Convergència no aniran junts. Segurament no aniran junts si realment es fa aquestes eleccions el 27 de setembre, no? Però, bueno, què passarà amb Unió? Potser hi haurà sectors d'Unió. Bé, ho poso com a interrogant, no? I tercera, això fa mal a Convergència i Unió? Sí. Però quin partit hi ha entre els que hi ha que no tinguin realment problemes molt seriosos? Per exemple, Unió. Iniciativa per Catalunya.
Sí.
Per primera vegada es presentarà les eleccions de Barcelona
en Podemos.
Sense iniciativa, sense ser Iniciativa per Catalunya. Uh-huh. Parlem del PSC o no cal que parlem del PSC?
No, bueno, ja se sap.
Vull dir, és a dir,
ja no diguem del PSOE, dir,
no,
a Madrid.
No és que hi hagi un grup polític que tingui problemes, és que qui es resalva? Bueno, llavors ens trobem amb els nous partits, que, bueno, per ser nous, diguem Podemos, diguem
Ciutadans,
bueno, són nous, aviam què passa.
Per cert, PP, Podemos ha tingut problemes interns, també, aquestes assemblees que ha fet.
Que tot està molt potes en l'aire, diríem, no? No penso jo.
Sí. Jo només vull dir...
I Esquerra?
Esquerra ara sembla que passa bons moments, però també n'ha tingut, de problemes.
Potser de tots és l'únic que sembla...
Ara mateix.
Que
vostè creu que en té, senyor Aragonès?
Home, és un partit lògicament problemàtic. Perquè,
per definició.
Perquè és un partit assembleista.
Sí, sí.
I tots els partits que són assemblees, doncs, lògicament, hi ha debats i batibulls i... Cada 4 anys hi ha un líder d'Esquerra Republicana. Jo no sé què passa amb aquest país, però vull dir...
Sí, 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 sí,
el país tranquil.
El Puigcercós, no el Carot, abans clar, el Colom, la Pilar Rahola...
Sí,
anant enrere, no? L'Hortalà,
sí,
etc.
Sí.
Des d'Heribert Barrera hi ha hagut molts lideratges. Sí, sí. Perdoni, Teresa Carreras. No,
només molt breument. És a dir, que una cosa són batibulls, com li deies tu, Salvador, i l'altra cosa són situacions internes dels partits, per mi, més greus. És a dir, el senyor Duran Lleida és una persona que té un control total del partit des de fa molt de temps. Hi ha, quan va aparèixer l'alcalde de Vic, el senyor Vila de Badal, ja va ser un primer intent de socavar les bases del poder del senyor Duran Lleida. Bé, es va retirar dintre d'això, però en aquell moment jo ho vaig seguir-ho. No era majoritari, evidentment, sinó que es guanyat ell. Es va fer un...
Home, va tindre uns poquets vots, sí, va tindre el Vila-Badal,
eh? Bé,
dins a Unió...
Bé, poquets vots...
Ara tindrà vots... més a Convergència, probablement, o Esquerra Republicana, no sé.
Allà on vagi.
Però tot això, afegit al que diu l'Oriol, que la societat s'ha mogut, un líder s'ha de moure, també.
Mm-hmm. Cap a quin cantó?
Bueno, cap al que vulgui ell. Jo seria cap on he de moure jo.
Això és el que...
També té la possibilitat Convergència i Unió de fer un pas enrere, potser.
No, en aquest sentit.
Ara no va així.
Ara ja no fa el pas
enrere. Jo el que veig que és més clar de tota aquesta crisi que és que van separadament. Perquè una cosa és que els cridin a l'ordre a l'hora de votar i l'altra cosa és que les polítiques que fan Convergència i Unió bàsicament en temes importants, són polítiques que no és com... Són polítiques que són cada un tira pel seu cantó. I, per tant, jo penso que no els hi auguro molt de més temps aquesta federació.
I més, inclús, en l'àmbit internacional, tu saps molt bé, que un, que és Convergència, sí, està al grup liberal i els altres estan en el grup popular dels demòcrates cristians.
Europeu, no? Sí. Bé, senyors, ens queden 3 minuts.
Per altra banda, perdó, grup popular que no té res a veure amb el clàssic grup popular demòcrata cristià de fa anys, diríem. Que...
Bueno, el Germà és allí, de l'Adenauer, sí,
no, però vull dir que...
Ara ha canviat molt.
Si parlem de grup popular dels anys 60 i el grup popular d'ara, passat 40-50 anys...
Recordem que fa uns anys...
El president del Consell i el president de la Comissió són del grup popular.
Sí, no, sí. Però que vull dir...
Ella refereix
que...
no és tan social al fons ideològic.
El que vull dir que això, que era un partit socialdemòcrata, i ara un Aznar, un Rajoy, no tenen res que veure...
Sí, però això...
per això...
petita part del Partit Popular.
Bueno,
jo crec que... estic d'acord amb el que diu ella.
Jo crec que el Juncker...
Jo crec que el Juncker
i el Juncker no és pas un senyor de dretes. És més, el pacte està fet amb la socialdemocràcia, que són socialdemocràcia i democràcia cristiana, són els que han governat Europa. El Rajoy, que jo sàpiga, no ha governat Europa.
Bé, senyors, ho hem de deixar, però en 2 minuts que ens queden, potser la pregunta que els faig és com han vist la petita crisi per la seva localització que es va donar ahir a Igualada amb aquest núvol químic. S'ha obert un expedient informatiu a l'empresa on es va originar.
Sí, particularment penso que quan passa una cosa d'aquestes vol dir que hi ha alguna cosa que falla. I un expedient informatiu és el que dirien els francesos d'ofici, és a dir, això ja s'ha de... No ens ha d'extranyar...
Que actuïn les administracions pel bé de tots.
És que clar, per això és una administració.
Però que actuïn les administracions ara...
No.
I preveient també el que pugui passar, perquè, per exemple, a Tarragona hi ha el Plan Secta. El plan...
Sí, les incidències de les petroquímiques.
Sí, de les petroquímiques. I allí no passa absolutament res. Ja pot passar el que vulguis, la gent està molt, molt conscienciada que allí pot passar alguna cosa. Hi ha
protocols d'evacuació.
Protocols d'evacuació, tal. Cada periòdicament se fan aquests protocols, es renoven aquests protocols. Ara, aquí, doncs, resulta que a Igualada hi havia un producte tòxic i resulta que ningú ho sabia. No dius, home, això no és seriós, que la població no ho sabia, que això és el més seriós.
No, el que, com dèieu, el que s'imposa, i pel que he sentit, l'alcalde impulsarà un estudi de realment del que ha passat i fa una crida que ara la població no vagi contra la indústria.
Perquè la indústria
dona llocs de treball, és una font de riquesa, no sobra feina, per tant, això ha de ser compatible amb establir què és el que ha passat per establir unes mesures de seguretat perquè no torni a passar i si passa...